Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.
Tendresa. Aquest camí que deixo enrere és llarg, però em vull lleuger del seu bagatge, que res no em valen tants d'atzars, ni els vells camins, ni el blau del mar. Si dintre seu no sento com batega i batega el fràgil art de la tendresa. Del teu amor ho espero tot, i tant, que em faig un cant pel meu capvespre, estimulància dels teus ulls, impúdic arc del teu cos nu. Però, amor, t'estimo encara més i sempre, sabent esclau de la tendresa. Del dolç batec de la tendresa que espera, la tendresa que exalta, la tendresa que ens cura quan fa por la solitud. El món que vis sovint no el sento meu. Rebutjo un món que plora penes, tanta pena, però tot d'un cop ve la tendresa. Ai, si no fos per la tendresa que espera, la tendresa que exalta, la tendresa que estima, quan fa por la solitud. Bona tarda vespre als oients i amics d'aquest programa que anomenem, com ja sabeu, Quan cau la tarda, i que s'emet els dimarts, doncs en directe, a les 20, a partir de les 20 hores, i uns minutets a vegades, perquè esclar, hem de posar també la publicitat, i els dissabtes en diferit a les 19 hores. He escollit la lletra d'una cançó de Lluís Llach, La tendresa, perquè de ben segur el tema que tractarem, aquest llibre conte, serà prou delicat. Ho hem de, doncs, anat anunciant des d'aquest passat divendres a través de les xarxes i aquest matí, com de costum, en el programa Bon dia i bona hora de la nostra emissora Ràdio Molins de Rei. On ets, Pol? On ets? On ets, Pol? Per parlar-ne tenim al nostre costat a la Maria Giberga Saragossa, escriptora i psicopedagoga, que doncs, agraïm hagi acceptat compartir amb tota l'audiència i nosaltres el contingut del seu conte, del seu llibre, que crec doncs, està expressat com un conte, més que com un llibre, oi?
Sí, sí. Molt bona tarda a tothom.
Moltes gràcies per ser aquí. Doncs, això sí, malauradament doncs, hem de dir que és també una mica realitat, no?, el que explica aquest conte.
Sí, aquest conte està basat en fets reals.
Fets reals. Bueno,
els fets reals van ser la llavor. Després, el que explico doncs, no s'ajusta realment a la realitat. No?
Bueno, però en parlarem. En parlarem. Sí. Anem a presentar la teva trajectòria i desenvoluparem tot el que està previst, l'entrevista, les cançons i alguns poemes, les cançons escollides per tu.
Sí.
Doncs vinga, anem amb la biografia. I la Maria Giberga ens diu, em dic Maria Giberga Saragossa, Soc mestra jubilada i llicenciada en psicopedagogia. He fet cursos d'escriptura creativa a l'Ateneu Barcelonès amb l'itinerari de contes i d'altres cursos i tallers d'escriptura creativa. Actualment assisteixo a l'escriptori compartit de Roger Coc, no? Ho he dit bé? És Coc?
Sí, és Coc.
I formo part de l'Associació d'Escriptors i Escriptores de Verum Fictio. Sí. Explica'ns això de Verum Fictio.
Bueno, això és un grup d'escriptors, bueno, un grup de gent que han estat a l'Ateneu Barcelonès fent cursos i que es van ajuntar per fer una associació, d'escriptors. Llavors, cadascú té les seves obres i fem coses conjuntes, també aprenem els uns dels altres, fem tallers entre nosaltres i...
Molt bé, Maria. Ens dius també que has guanyat diversos premis en el concurs de Sant Jordi del teu propi poble, que és proper, a propet d'aquí, encara que hem de dir que la Maria ha viscut a Molins de Rei.
Sí, sí.
O has nascut a Molins de Rei.
Jo he nascut a Molins de Rei i em considero de Molins de Rei, que no m'escoltin els de Pallejà perquè, perquè porto uns quants anys allà ja.
Bé, però ara vius a Pallejà, no? Que està aquí mateix. I després també el segon premi de relats curts, Joana Raspall.
Sí.
Que era la número 1 fent contes, la Joana Raspall. Sí, sí, sí. Bé, doncs també ara farem un petit salt, direm que li agrada molt llegir i que gaudeix experimentant amb l'escriptura. En Repòs ens diu que té una novel·la ambientada en els anys 80 que tracta de les dificultats de les relacions amoroses. Això és interessant, eh?
Sí.
Perquè n'hi ha moltes, dificultats.
Sí, sí, sí.
Ha acabat un projecte que està a mig camí entre el recull de relats i novel·la curta que tracta de les aparences i els judicis que fem dels altres. Això també és un tema delicat. També ha escrit un conte per a infants i doncs en té, jo diria que té un... no sé com dir-ho, un tracte de dol, no? Aquest conte també.
Sí, bé, aquest conte tracta del dol.
Que és publicat per l'editorial Babi Dibú i es diu On ets, Pol, que precisament el tractarem dintre d'aquest programa aquesta tarda. Actualment, doncs, ens diu que estic intentant amb fer una novel·la negra, oi, que també ens dius això? Un tema molt diferent del que és que fins ara. També ens dius que estàs escrivint un projecte de relats sobre la natura.
Ja l'he acabat.
Ja l'has acabat?
Sí.
Molt bé. Doncs hauràs d'actualitzar la teva trajectòria. Des de fa anys recito poemes, també, ens dius, i per Sant Joan d'Espí ho fas amb uns companys amants de la cultura i ho feu el tercer dijous de cada mes.
Bé, ara és el penúltim dijous de cada mes.
El penúltim dijous. De fet, seria el tercer, no?
Sí, abans el fèiem a l'últim, abans era l'últim dijous de cada mes, ara és el tercer. Però de vegades ho modifiquem, depèn de com cau. Ja. Però sí, normalment és el tercer dijous.
I això ja, com de costum, fa temps que ho fem.
Això ja fa... vam començar fent-ho en un bar, que era un bar molt petitó, molt acollidor, que ho portava l'Enric, que és el que va muntar això, perquè li agrada molt pues, la cultura i la poesia. Mm-hmm. Llavors fèiem aquests dijous que anàvem a llegir uns quants poemes i quan amb la pandèmia va haver de tancar el bar, doncs vam continuar fent-ho, primer amb un casal, el casal d'allà de Sant Joan d'Espí, i ara estem a la biblioteca, ho fem a la biblioteca Miquel Martí Pol.
Molt bé. Et preguntaria, Maria, per què aquest llibre que li has posat doncs, aquest títol o el seu contingut, On ets, Pol?
A veure, aquest conte surt perquè, aviam, clar, jo escric. Llavors, la gent fa el dol com pot. Uh-huh. I jo, com que escric, doncs a mi m'ajuda molt el que sento, el que d'allò, escriure-ho, expressar-ho amb el paper. Llavors, a partir d'una experiència familiar, que va passar això, doncs que el Pol, perquè jo he deixat aquests noms, perquè en un principi jo aquest conte el vaig escriure per la mare del Pol i del Quim.
Però els noms són els verídics.
Sí, són els verídics.
Sí.
Jo vaig escriure aquest conte per ells, no?
Uh-huh.
Em va sortir així. El que passa és que més endavant doncs vaig pensar que estaria bé publicar-lo perquè no en parlem mai de la mort. La mort és un tema tabú. Uh-huh. I jo penso que se n'ha de parlar i se n'ha de parlar amb els nens des de ben petits, perquè és que s'hi trobaran. És que arribarà un moment en què s'hauran d'enfrontar amb la mort, o perquè se'ls ha mort una mascota, o perquè se'ls ha mort un avi, o perquè s'ha mort l'avi o la mascota d'un amic seu.
Uh-huh. I qui era el Pol?
Doncs el Pol era el fill de la meva neboda, i ell patia una malaltia minoritària i es va morir quan acabava de fer els 6 anys. Mare. Llavors, sí, va ser...
Molt dur.
Molt dur. Molt dur, perquè, a més, el Pol és que era la felicitat en persona. Vull dir, tu el veies i sempre somreia, sempre era molt actiu. És a dir, ell estava malalt, però ell... El que li passava és que no tenia defenses al seu cos, no?
Però... Llàstima, eh?
Llavors, clar, ell tenia un germà que encara no tenia ni els 3 anys.
El Quim.
Que és el Quim. Uh-huh. I clar, quan es va morir el Pol, doncs el Quim, tu imagina't un nen de 3 anys que el seu germà se'n va a l'hospital perquè no està bé i no torna,
i no?
Llavors el Quim no entenia perquè no tornava el seu germà. I els hi preguntava als seus pares on és el Pol, quan tornarà el Pol. I a més, clar, quan passa una cosa d'aquestes, vulguis que no, la família, tothom canvia d'actitud, perquè tothom està fet pols. Llavors, els nens ho viuen.
I jo tinc ara el conte aquest a les mans, i la part de darrere ho diu, no? El Quim està trist perquè troba a faltar el seu germà, el Pol. Els pares, doncs, diuen ells que estan al cel, no? Però ell mira amunt i no el veu. Però al final trobarà la manera de comunicar-se amb ell. Ja ho anirem desvetllant en el curs del programa. Vaja, una experiència molt dura. Molt dura, sí, per uns pares, molt dura també per un nen de 3 anys que de cop i volta deixa de veure el seu germà gran. De fet, no estem preparats per aquestes coses, malauradament.
No, i els adults estem menys preparats que els nens, perquè els nens són esponges.
Sí.
I els nens, si tu els hi ensenyes, els n'hi parles, doncs ho van entenent. Però els adults som els que ens costa més parlar de tots aquests temes.
Com i de quina manera en Quim, el seu germà de 3 anys, poden uns pares afectats per l'angoixa i la pèrdua del fill gran, en aquest cas del Pol, poden doncs consolar les persistents preguntes on és el Pol? Com ho poden fer aquests pares?
A veure, jo penso que els nens pregunten i tu has de contestar. Llavors, tu, depèn de les teves creences, depèn de... Clar, jo he fet aquí un conte que jo parlo del cel. Jo no parlo de Déu, però parlo del cel. Clar, hi ha gent que no creu en res, hi ha gent que creu en energies, hi ha gent que creu en Déu, hi ha gent que creu en la reencarnació. Llavors,
però és necessari creure en alguna cosa, no?
Però una idea, una ideologia, la tens. Llavors, jo crec que tu el que has de fer és el que et pregunten els teus fills, doncs tu has de respondre de manera que els nens ho puguin entendre. I si és jugant, jo aquí el que he fet ha sigut doncs, fer jugar el Quim amb la seva mare.
Ja. I... Em suposo que abans de fer l'explicació amb un nen de 3 anys, uns pares que tenen aquest dolor clavat com una espina, suposo que els pares també necessiten ajuda.
Sí, jo crec que necessiten ajuda, però també penso que... Jo crec que la mort d'un fill no se supera mai.
No se supera mai.
Per molta ajuda que et vulguin donar. Entre d'altres coses, perquè jo penso que no ho he viscut i que ojalà no ho visqui, però jo crec que és que et deus rebotar tant en contra tot, fins i tot la gent que creu, no? Fins i tot la gent que creu en Déu, tu perds un fill i un fill com el Pol que acabava de fer els 6 anys i dius, si hi ha un Déu que fa això?
Bueno, és que sempre hi ha un per què, aquesta pregunta, aquest interrogant, no? Per què m'ha passat, per què m'ha tocat a mi, per què li ha passat a ell? Aquest per què no sabem de quina manera buscar la resposta, no?
Jo crec que això no ho arribes a superar mai. El que passa és que sí que hem de continuar vivint, perquè els que es moren, però els altres quedem aquí i no estem sols, estem, hi ha una família, que dependrà de com estigui la família, com estem nosaltres. Llavors també és com una mica una obligació d'intentar tirar endavant
remuntar.
I t'acostumes, crec jo que t'acostumes o aprens a viure amb el dolor.
Com troba el Quim la manera de comunicar-se amb el Pol? A través de què i com?
Bé, jo aquí doncs, he posat diverses coses. Una és doncs, això, estan estirat amb la seva mare i s'imaginen que el Pol els hi fa dibuixos amb els núvols i llavors juguen amb la mare a endevinar quins dibuixos està fent el Pol. I després també, doncs, al Pol li agradava molt el color taronja, era el seu color preferit. I llavors, un dia que se'n va al parc, el Quim amb els pares, els pares li van, vols un globus? I ell diu, sí, de color taronja. I llavors escriu la paraula amb l'ajuda de la seva mare, ajuda'm a escriure, i escriu t'estimo, i al vespre surten i el llencen al cel, no?
És
un missatge que envien al Pol. Però vull dir que això...
Però és una manera dolça de fer-ho entendre.
I és una manera també de comunicar-se, perquè jo penso que el que necessitem quan tenim la pèrdua d'algú és comunicar-nos amb aquella persona que ja no hi és. Clar. Llavors hem de buscar de quina manera ens podem comunicar. I ens podem comunicar pues, imaginant-nos que parlem amb ells, escrivint una carta... Clar, jo que se'm dona bé escriure o que m'agrada escriure, doncs jo escriuré. I el que se li dona o li agrada dibuixar, o els nens que estan fas de dibuixar, doncs pot fer un dibuix pel seu germà.
Clar. Sí,
o enviar-li doncs, o somiar amb ell.
Les coses més boniques són les més senzilles. No trobes?
Sí, sí.
Les que valen més, les més senzilles, les que molta gent no hi para... importància. Veure una flor que surt entremig del ciment i quedar-te així bocabadat, no? Mirant aquella flor, com pot ser que hagi sortit d'aquí?
Que tingui tanta força, eh?
Doncs sí, mira, sí. Qui ens parla de les coses senzilles és Charango.
Sí,
que és la primera cançó que tu has escollit.
Sí, m'encanta,
doncs,
Charango.
L'anem a escoltar.
La vida és tan fràgil, és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, comprenent el mandala. T'ho posaré fàcil, sé que demà no estarem vius, no estarem vius, tu i jo serem uns altres, i reptes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de vent i ales, som de vent i ales, lluitant per viure lent, anem cuidant d'aquest present, d'aquest present. Oh, oh, oh. He vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra perquè ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenim el cor rebel. La vida és tan fràgil, és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, agraint cada passa. T'ho posaré fàcil, sé que demà no estarem vius, no estarem vius, tu i jo serem uns altres, i reptes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de vent i ales, som de vent i ales, lluitant per viure lent, anem cuidant d'aquest present, d'aquest present. Oh, 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 he vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra perquè ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenim el cor rebel. Tan difícil dir-nos les coses senzilles, tan difícil fer-nos
més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí. I al final d'aquest laberint només hi ha tan difícil dir-nos les coses senzilles. Tan difícil fer-nos més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí. I al final d'aquest laberint només hi ha només hi ha un testimoni.
Un fill és un floc de neu entre les mans, un tas de mel en la besada, una joguina entre els germans, un nou tresor de matinada, un tacte suau, pètal de rosa, un dolç esguard de dia i nit, un sofriment que mai fa nosa quan l'estrenys fort contra el teu pit, una rialla quan neix el dia, un llagrimeig està malalt, un llarg sospir, una agonia, quan veus que algú li vol fer mal. Un esperar, una trucada, un mot joliu, una il·lusió. Un bes al front, una mirada, quan se'n recorda de qui sóc jo. Una sageta que fort se'ns clava a dintre el cor de tant en tant. Com una punxa d'atzavara, el pas del temps, si no es fa gran. Un pom de flors, un mar de dubtes, totes les pors i interrogants. Tots són misteris i preguntes, perquè els volem ben bons i sants. És tot això, no?
Sí,
un fill,
sí.
I més encara.
I tant, i tant.
Bé, són poemes que he pensat que podien escaure si bé en el programa d'aquesta tarda, no? Parlar precisament del fill, del que representa un fill per una mare i per un pare, evidentment. Maria, continuem. Què és el que et va motivar a escriure el conte, a part de, doncs, del cas o del succés, no? Què volies transmetre al públic que llegirà aquest llibre? Perquè aquest llibre pot llegir un infant o un adult.
Sí, jo, de fet, el conte el vaig escriure, ja et dic, per la meva neboda i el seu home, i, o sigui, no el vaig fer per publicar. Ara, si em preguntes per què l'has volgut publicar, sí, l'he volgut publicar perquè jo penso que s'ha de parlar de la mort, perquè quan passa, que sempre passa, perquè des del moment en què naixem sabem que un dia o altre hem de morir, tampoc tenim eines. Jo sóc mestra i trobo que a vegades, doncs, això passa, de que a un alumne se li ha mort el pare o se li ha mort la mare o els avis, i jo crec que això, aquest conte, pot servir, doncs, com a ajuda, com a fil conductor, perquè això és una història que segur que no s'ajusta a el que li passi a cadascú, no?
No, esclar.
Però sí que és una manera de parlar de la mort. I a part, els infants sempre arriben a una edat que normalment és cop als 4 o 5 anys, que pregunten per la mort, que fins i tant n'hi ha que s'obsessionen. I llavors sembla que amb aquesta societat que estem vivint, que per una banda els exigim responsabilitats a les criatures, sí, sí, que triï, que faci, que digui el que pensa, però per una altra els sobreprotegim tant que els hi amaguem tot lo dolent, no? O tot lo que no ens agrada o lo que creiem que és massa fort. No sé, per exemple, a mi ara se m'ha acut, no? A les escoles avui dia tothom treballa lo que són, doncs, les emocions. El treball d'emocions és molt important, que els nens expressin el que senten, el que viuen, el que, si estan contents, si estan enfadats. Bueno, i la mort? Si estan tristos, per què no es pot parlar de la mort? O per què a vegades quan ploren, no ploris, no passa res. No, és que és necessari plorar. perquè quan nosaltres ens sentim malament i tenim aquesta pena ha de sortir, perquè si no surt amb les llàgrimes o surt fent guixots o surt d'alguna manera, es queda dintre i es podreix. És a dir, jo crec que hi ha coses que s'han de parlar, que no se'n parlen.
De fet, aquí també hi ha intervingut el teu treball de pedagoga, no?
Bé, suposo que tot ajuda, però que també el que m'ha donat molta empenta és la feina del dia a dia a l'escola i de veure el què, no?
Clar, tu has vist moltes respostes amb els nanos, o sigui, moltes maneres d'actuar també.
I a més, et dic una cosa, ja hi ha dues persones que han regalat aquest conte amb nens petits. I és que he vist els vídeos dels nens explicant el conte, nens que no arriben als 2 anys.
Fixa't.
Pues, si tu amb un nen que no arriba ni als 2 anys està mirant aquest conte i mira el Pol i ara li envia el globus taronja. Bueno, doncs aquests nens, si ja se'ls hi va parlant d'això, el dia que s'hi trobin no serà com la cosa més estranya i més rara del món, sabran de què s'està parlant. I jo penso també que és millor parlar-ne quan no t'afecta que quan t'ha passat alguna cosa.
Clar, sí, sí. Quin temps creus, pregunto, perquè això és molt, molt personal per qui ho pateix, no? Quin temps, no sé, creus que pot allargar-se el temps de dol davant d'un fet com aquest?
Buf, això no hi ha temps. Això jo crec que depèn molt de la persona. Hi ha gent que per menys d'això s'enfonsa. Cau en una depressió i no se'n surt.
Clar, perquè és evident que la pèrdua d'un fill, com dèiem abans, no? Per uns pares sempre hi penses que de fet, vull dir, no arribes mai a curar aquesta ferida.
No, jo crec que això no es cura mai. Jo crec que no es cura mai. El que passa és que aprens
a conviure.
Aprens a conviure amb això, no? I suposo que amb el temps doncs ho vas veient sense tantes arestes, no?
Clar, clar.
I clar, una altra cosa que fem nosaltres és que quan recordem les coses bones. Normalment recordem el millor, no? Llavors, el record aquest sempre hi serà. Un dels missatges que jo vull donar amb aquest conte és que quan tu estimes una persona, quan tu l'estimes de debò, tu aquesta persona et transforma, perquè com estimem mitjançant la relació amb aquesta persona. Llavors, aquesta persona ja ens canvia. Ja tenim una part d'aquesta persona que la tenim a dins i que la portem a dins i que ningú ens la prendrà. I quan ells ja no hi són, això es queda amb nosaltres. Per tant, sempre estan vius amb nosaltres.
Evidentment. Com vas començar a escriure, tu?
Jo crec que escriure així vaig començar quan era adolescent. Quan era adolescent, perquè jo era molt, molt tancada, jo era molt vergonyosa, em costava molt obrir-me i explicar les meves coses, llavors què feia? Pues, escrivia, sobretot quan passaven coses dolentes, pues, llavors em desfogava escrivint.
Però de tot això que has escrit, has publicat alguna cosa o penses fer-ho?
Mira, del que he escrit, el primer recull que jo hi he escrit, que és el de l'Estigma Roig, és el primer que vaig a escriure, que el vaig començar quan vaig estar a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Allà vaig començar el projecte, això ja fa més de 10 anys, i bé, tenia el projecte, el vaig presentar a un concurs, no va guanyar i es va quedar al calaix.
I de què ens parlava l'Estigma Roig?
L'Estigma Roig és un projecte de contes i relats que el fil conductor és la menstruació de la dona i de com ens afecta a totes les dones, depèn del moment vital en què visquis, de la societat on estàs immersa i depèn de les expectatives de vida que tu tinguis. Per exemple, si tu vols tenir un fill i no et quedes embarassada, per tu això és una desgràcia. En canvi, un altre que no vulgui tenir fills, doncs que no li vingui la regla ja és un patir, ja. No? Llavors, això va ser aquest recull que jo el tenia amb un calaix i una amiga meva que es diu Joana Martínez doncs em va dir, escolta, doncs, si tu el que vols és arribar a la gent, per què no publiques un blog? perquè no t'obres un bloc i penges aquests relats. Uh-huh. Llavors, això és el que he fet ara. Pues, que
has obert un bloc.
He obert un bloc que ja li he posat el nom, el títol L'estigma roig, i cada 15
com
dies...
Com hi podem entrar en aquest bloc?
Doncs, si poseu L'estigma roig, suposo que hi entrareu. Si no, si algú em busca per Instagram, que estic com a Giberga Maria...
O sigui, al revés, de cognom sí, primer i nom sí, després.
No sé per què se'm va obrir així, eh?
Giberga
jo
Maria.
No ho he fet. Però bueno, em va sortir així, Giberga sí. Maria. Doncs allà hi ha un enllaç que entres a dintre del blog.
Del blog.
I allà jo cada 15 dies hi vaig penjant una història diferent.
Una història diferent. Molt bé, està molt bé. Sí, sí. Veus les xarxes, la tecnologia de el que és la internet?
Home, el que ens ha arribat està molt bé, perquè jo,
a ensenyar, eh?
Jo a la meva edat, jo ja no pretenc guanyar diners amb l'escriptura. Vull dir, si en guanyes, bueno, a ningú li ve malament, no? Però jo no pretenc guanyar diners. Jo el que vull és si puc ajudar amb algú, perquè què passa amb aquest projecte? Jo també el que veig és que hi ha moltes dones, les dones ens hem callat moltes coses al llarg de la vida. Uh-huh. Llavors, jo el que vull és donar una mica de llum pues, a aquestes històries de dones, de coses que i ho veig, perquè amb els retorns que em fa la gent em diu «Ai, a mi això m'ha passat també», o «Això ho has viscut tu, oi?», perquè de la manera que ho expliques, això t'ha passat a tu. I bé, jo ja, mentre arribi a gent i que les dones em puguin llegir i diguin «Pues mira, no sóc tan rareta jo, perquè quan aquesta ho escriu és perquè també li ha passat, no?».
O... Jo crec que... és molt important quan un té un problema, sigui de la temàtica que sigui, sigui molt bé o no ho sigui tant, però que tinguis algú al teu costat, o una bona amiga, o un familiar, que sàpiga posar-se la pell i et digui «compta amb mi», això és molt important.
Això és el més important del món, perquè si no tenim...
Però no dir-ho de boca en fora, no dir-ho d'ànima en fora.
És el que ens ajuda, és el que ens ajuda a surar quan estem a lo més fons.
Doncs mira, ara també ens ho dirà. Compta amb mi, Charango.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. Compta amb mi quan s'oxidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fent la neu a
voldria deixar ben palès i de manera molt clara, perquè tothom ho entengués, que és un fill per una mare. Un fill és desig i amor, passió, tendresa, esperança, angoixa, neguit i plor, vida, futur i gaudança. És allò que més s'estima i que tant ens fa ferir, ens fa sofrir, quan el fereix una espina i no el vols veure patir. Per ell daries la vida i ho faries de bon grat, que el sentiment no té mida i l'amor és regalat. És la força que t'empeny cada dia en despertar-te, quan et besa i fort estreny o fa un gest per abraçar-te. És el sol que t'il·lumina, el seu tresor més preuat, és com aquella joguina que duies sempre al costat. És tan teu en la infantesa que l'apartes de tot mal, protegint-lo amb gran tendresa d'una manera especial. És l'impuls que et dona vida i la vida que estimes més. Per molt que et causés ferida, mai perdries l'interès. Doncs bé, cançons molt boniques, eh? Que intentem lligar una miqueta sí. amb els poemes. A vegades costa, segons quina temàtica, buscar poemes que tinguin relació no és fàcil. Perquè, esclar, poemes així entenedors, tothom li arriben, no? Però a vegades busques poemes d'aquests que ja són més rebuscats, amb molta metàfora i són més difícils de lligar.
A mi m'agraden les coses senzilles.
Senzilles, sí senyora, a mi també. Em deies a micro tancat que tu aquest conte no vols treure diners d'aquest conte.
No, que va.
Tu tens pensat una altra cosa que és millor encara.
Sí, jo aquest conte, els beneficis que pugui treure els donaré per la investigació de les malalties minoritàries de Sant Joan de Déu.
Molt bé, serà una bona obra. Molt interessant. I si molta gent fes això que fas tu, seria fantàstic. Està molt bé, perquè tu, al mateix temps que donaràs el que recullis d'aquests llibres que es vendran, a part de fer aquesta bona obra, també ajudaràs la persona que el compri. D'alguna manera, si té infants, doncs també ajudaràs d'una manera molt planera i molt entenedora a entendre el que és la mort o el dol.
Això espero.
Home, jo penso que sí, perquè m'has explicat que alguna persona que ja el té
sí.
Doncs s'ha trobat en que els nanos doncs, ja una mica hi juguen amb el llibre.
Sí.
I això és molt interessant. Quin ha de ser el primer suport per la família sabent doncs, que cap és igual? És a dir, cada família que es troba en una circumstància d'un tema de salut amb un fill no és la mateixa, ni el mateix patiment ni la mateixa història, però tu quin creus que seria el primer suport que s'ha de donar a la família?
Jo penso que el més important és la família directa. La família directa ha de fer pinya i s'ha de consolar els uns amb els altres. I a més, no sé si us ha passat a vosaltres, però això normalment passa, no? Que quan s'enfonsen tots, sempre n'hi ha un que aguanta. Que potser no és el més fort ni el més valent, però que quan tu veus que els altres s'enfonsen, tu tires endavant, no? Llavors, sí que sempre hi ha un que sembla que arrossegui més i que pugui acotxar més. Jo crec que és molt important això, la família, i treure el dolor. I si s'ha de plorar, es plora, i si necessites parlar, parles. És cert que hi ha gent que, pel que sigui, o perquè no té la família, necessita ajuda externa, però jo també penso que és molt difícil perquè jo ho he sentit de més d'un, que si se'n van al psicòleg o al psiquiatre i no se senten compresos. Perquè jo crec que quan et passa una cosa d'aquestes és que tu penses que no t'entén ningú. I, de fet, jo crec que si no ho has passat et pots fer una idea, però no et pots posar a la pell d'aquella persona.
Sí, ho entenc. Sí,
i llavors... Sí. Què passa? Que fins i tot a vegades se senten com... se senten malament, se senten que què em diu ara aquesta, no? De que me n'he d'oblidar, jo del meu fill no me'n oblidaré mai, què m'està dient, que he de passar pàgina, pàgina de què? El meu fill s'ha mort, però el meu fill està aquí. No sé, no sé com sí, dir-t'ho. Vull dir que una miqueta també jo veig que la gent es rebota quan els hi passen coses d'aquestes tan grosses, que no entenen per què els hi ha pogut passar això. Molts no són capaços d'aguantar amb un psicòleg que vingui a donar-li lliçons de com ha de passar pàgina.
Clar, és que jo penso que per ajudar també t'hi has de trobar.
Sí.
I els primers que s'hi troben són la família, el que tu deies.
Però és que a vegades no cal ni dir-los res. Això és igual que quan es mor algú. Jo quan es mor algú, ai, t'acompanyo el sentiment. Jo les trobo buides, aquestes paraules. No necessites dir res. Necessites que la persona que tu saps que t'estima perquè és el teu amic o és la teva parella o és un familiar teu, venen i et fan una abraçada i tu saps que els tens al costat.
Exacte.
No cal dir res. I si tu necessites parlar, doncs que t'escoltin. I si necessites plorar, que et treguin un mocador i et donguin perquè t'aixuguis les llàgrimes. És tenir-los al costat.
Quan tu estaves fent de mestra, perquè ara no ho fas ja, no? Dius?
No, ara ja estic jubilada.
Molt jove, però està jubilada, eh?
És que els mestres ens podem jubilar abans.
Sí, sí, ja teniu molta sort, eh? Sí. I amb les vacances també, eh?
Oh, no, perquè jo no em volia jubilar, que és un altre però tema, però bueno.
Et volia preguntar, quan tu estaves exercint de mestre, l'has tingut molt contacte amb nanos, suposo que...
A més, jo era d'infantil.
Dels petits.
Per això, clar, jo per això trobo tan necessari contes com aquest. Perquè jo estava amb nens petits i els nens petits ho entenen tot. Només és com els hi expliques. Tu no els hi pots explicar aquest conte com un drama.
Tu els has de
fer jugar
clar,
els has de dir, doncs jo què sé, si aquí la mare està, la mare i el Pol estan mirant els núvols i estan intentant desxifrar quins dibuixos fa el Pol, i tu què veus? I què et sembla que ha dibuixat aquí? I tu, o el globo, doncs quan li llença el globo en l'aire, no? I tu què faries per comunicar-te amb el Pol? I fas que ells pensin i que ells diguin, i llavors també... O pots dir, on és el Pol i què passa? Què et sembla a tu que li ha passat al Pol?
De fet,
segur que hi haurà un nen que et dirà, potser s'ha mort.
De fet, aquests nanos que tu tenies, quines edats tenien?
3, 4 i 5 anys.
3, 4 i 5 anys. Bé, als 5 anys ja comencen a fer preguntes. T'has trobat amb alguna pregunta així que t'has quedat una mica parada? Que un nano de 5 anys et fes una pregunta una mica que no correspongués a l'edat?
És que de preguntes te'n fan tantes.
Moltes, no? O en algun cas que t'hagis trobat amb algun nano, no te'n recordes de...
No.
Perquè em suposo que has tingut ocasió de trobar-t'hi, clar.
Sí, bueno, més que res també, a vegades, sobretot quan fas experiments i coses, doncs que veus que tenen una imaginació i que arriben a unes conclusions que dius, ostres, com ha pogut arribar a pensar això, no? I és que, clar, jo penso que a vegades ens pensem que no entenen les coses i les entenen potser millor que nosaltres. El que passa és que ho diuen d'una altra manera o hi arriben per uns altres canals, no? Però sí, sí, hi ha nens que et donen mil voltes.
I si et pregunto si escrius poesia, què passa?
A veure, jo escric poesia d'estar per casa...
No, el que passa que l'escrius per tu i la guardes en un calaix, no d'estar per casa.
És que tinc els calaixos molt grans, jo vaig ficant allà.
Però veus, avui ens haguessis pogut portar un parell, que ens haguéssim recreat una mica escoltant-les.
A veure, jo poemes he escrit per la família, per quan ens presentàvem al concurs de Sant Jordi d'allà de Pallejà, que jo ho feia perquè vaig animar la meva filla quan ella va començar, que ja podia presentar-se. Vinga, Júlia, tu escrius per la teva categoria i jo per la meva. Va ser per animar-la a ella a escriure. I llavors, però jo faig poemes això, una mica d'estar per casa, eh?
Bé, deixem-ho aquí. Jo no crec que siguin d'estar per casa, però deixem-ho aquí. Volia preguntar si ha estat gratificant per tu la teva professió de mestra.
Buah, jo és el millor que he fet a la meva vida, dedicar-me...
Sí?
Sí, sí. Perquè els nens, a més els petits, és que t'ho donen tot, és que no t'enganyen. Si els hi caus malament, els hi caus malament. Però si t'estimen,
No tenen filtre, vaja.
Ostres, tu saps el que és arribar a l'escola, que potser tens els problemes a casa doncs perquè tens algú malalt, perquè no sé què, perquè no arribes a... Bueno, històries que tenim tots, no?, de problemes, i tu arribes a l'escola amb unes ulleres així, perquè has dormit poquíssim, lletja, despentinada, i tu entres allà i els nens et diuen: hola Maria, que guapa estàs! I et venen i et fan una abraçada, i llavors això...
Et fa posar guapa
això
de cop.
No, se t'oblida tot, se t'oblida tot. És una passada, vull dir... Jo va haver-hi una època que pensava, ostres, és que quan creixen i són grans ja ni se n'en recorden de quan anaven a infantil. Però després vaig canviar la meva mirada i vaig dir: però Maria, què dius? Si t'ho han donat tot quan eren petits. Vull dir, quan són grans potser ja no se'n recorden, perquè és veritat que tenim tendència doncs, a les primeres edats... doncs no recordar gran cosa, no? Però si a mi m'ho han donat tot de petits...
Només que et donguin una espurna del seu amor, de la seva tendresa, ja en tenim suficient com per escoltar ara una nova cançó que es diu Espurna.
Estoy envuelto en llamas y voy.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%
pel... Els somnis dinosaures d'inmutar-se em fa l'estat de veneno, veneno, ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i top els aire, veneno, veneno, la pressa és veneno.
No serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així.
Tot i que els somnis són bonics.
Les coses importants passen quan no estem dormint. Tot i que els somnis són bonics. Quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis...
Caram, aquesta espurna ens ha omplert d'alegria, eh? Ara diràs qui la cantava, perquè això ho sabràs dir tu millor que jo. Qui l'ha cantat?
Són els Stay Homes i Figa Flowers.
I Figa Flowers. Figa Flors, o què?
Sí.
Sí, Figa Flowers. I què em deies d'ells, del grup aquest?
Que els Stay Homes és un grup que es va fer quan es va formar quan la pandèmia...
Sí.
Perquè estaven a dalt d'un terrat i van començar a fer cançons i bé,
Ai, em sembla que sí, que els hi vist en algun vídeo.
Ara em sembla que ho han deixat. Ara em sembla que s'han...
Així que volen ara, sí. Que vingui una altra pandèmia o què, per actuar? És que també...
No ho sé, però tenen cançons xules, eh?
Doncs mira, ara s'acaba d'afegir aquí, amb nosaltres a la taula, la Montse Rebollo, que és de Molins de Rei. Montse, si vols acostar, i ens dius hola.
Hola, bona nit.
Bona nit, i gràcies per ser aquí també.
Eh?
Un altre dia, encara que no vingui la Maria, també pots venir, si vols. Nosaltres aquí obrim la porta a qui faci falta. Hi ha 7 o 8 cadires per aquí i també ens agrada tenir públic en directe. No sé per què, però podríem deixar la línia oberta per si algú s'anima, també vol donar la seva opinió, al 93 668 6161, que és molt fàcil de recordar. Molt difícil de marcar, això sí, perquè els hi costa molt marcar aquest número. És el 93 668 6161. I continuem, eh? Continuem. Bé, doncs et volia també preguntar si has pogut compaginar les dues carreres, la de mestra i la de pedagoga. Si ho has pogut compaginar o ho has fet per separat.
No, la veritat és que quan vaig fer la carrera de psicopedagogia,
sí,
va ser perquè, bé, jo encara no estava, o sigui, jo feia substitucions, la gent allà, aleshores deien, oi, és que no trobaràs feina, i vaig pensar, doncs mira, que això també m'agrada, i després jo no em veia, no m'imaginava amb 50 anys, tirada per terra, que jo soc d'infantil, llavors jo no m'imaginava tirada per terra, explicant contes amb els nens i tot això.
Perquè
em pensava que amb 50 anys ja no podria fer aquestes coses.
Oh, i de si fet... el nen el portem a dintre fins que ens morim.
I de fet, bueno, de fet és que fins a l'últim dia m'hi he tirat per terra, no encara m'hi tiro. Però bueno,
molt bé.
Que de fet no he fet mai de psicopedagoga, però sí, tinc la llicenciatura.
Doncs tu que...
I saps una altra cosa, també?
Sí.
Que els mestres,
sí,
jo crec que aquesta societat ens té molt mal considerats, perquè avui en dia que tothom té carreres, doncs tothom es pensa que en sap més que un mestre, no? Perquè la carrera de magisteri és una carrereta, no? Llavors, què passa? Que els mestres sempre, tot qualsevol cosa que aprenguem la podem aplicar a l'escola. Llavors, a mi el que m'ha passat a mi és que jo hi he estat estudiant tota la vida, perquè qualsevol cosa que a mi em feia gràcia després ho podia aplicar a l'aula, encara que estigués amb nens de 3 i 4 i 5 anys.
Mm-hmm. Està molt bé. Tu que has tingut doncs, durant aquests anys passats tants contactes amb nanos, com dèiem abans, no? Veritablement són tan receptors d'allò que senten i s'explica?
I tant. Tot.
Allò que dèiem, sí, de l'esponja,
sí,
no?
Sí, sí, són com esponges. I clar, jo crec que això s'ha d'aprofitar. El que passa és que també hem de vigilar de no compartir-los amb petits... No sé com dir-ho. O sigui, arriba un moment en què jo veig que amb els nens se'ls deixa triar tant, però se'ls deixa triar... O sigui, se'ls vol fer crítics, però se'ls fa ser crítics a l'hora de triar xorrades, com pot ser què vols per esmorzar i què et vols vestir. No. Llavors, són... A vegades ens estan manipulant, perquè ens saben molt de manipular. I si no, fixeu-vos, un nen, si sap que el pare li donarà una cosa i la mare no, a qui va demanar-li?
Ah, clar. Sí, sí.
Llavors... hem de vigilar, jo crec que s'ha de vigilar, de no confondre el fomentar un esperit crític amb fer-los com petits,
sí, sí,
dimoniets, no?
La història aquesta que expliques en el conte, fa temps d'això?
Sí, això ja deu fer 3-4 anys.
O sigui que ara el Quim tindrà?
Ara el Quim... El Quim ara té 6 anys. De fet,
anys, sí.
quan els hi vaig portar el conte i va llegir el Quim és un nen de 3 anys i diu, jo tinc 6 anys. I bé, ja li vam dir, sí, però és que això és quan en tenies 3. I llavors va preguntar, i on és el Pau? Perquè ara ell té un altre germanet, que és el Pau.
Uh-huh.
I els pares li van dir, estava encara a la panxa de la mare. És a dir, els nens pregunten i tu l'únic que has de fer és contestar.
Sí, ara el Pau representa que és molt menut, no?
Sí.
Uh-huh. Bé, és una història, jo no sé si definir-la com tendra, dolorosa, no sé, és difícil de portar una història d'aquestes, a la família.
Mm.
Perquè el que és de fora no ho veu igual que el que ho està patint a dintre. Mm. Això que diuen de posar-nos a la pell no és tan fàcil.
No.
Et poses a la pell quan tens un cas semblant o quan tens un problema que potser no d'aquesta d'aquesta, no sé, trajectòria tan complicada, però quan tu pateixes un cas de salut amb un fill que doncs, et pot portar que sigui un cas greu, és quan veritablement potser sí que ens posem a la pell dels pares o de la mare, no? En aquest cas. Però, esclar, han passat 3 anys d'això. I ara aquests 3 anys suposo que el Quim ho veu d'una altra manera. No et sembla?
Bé, jo no ho sé tampoc com ho veu el Quim, però jo crec que això també doncs, l'ajuda una mica a veure una història. Ell es veu, també recorda el seu germà, perquè ell era molt petit. És allò que dèiem, no? Els nens petits doncs a vegades no s'obliden de coses. Llavors això també és una eina per recordar-lo, per valorar-lo, per... no sé, és com...
Sí, sí. Bé, doncs, no sé, i m'agradaria que ens diguessis de quina manera la gent pot ajudar a comprar el llibre perquè tu puguis això portar-ho doncs, en aquesta fundació de les malalties minoritàries.
Jo, de fet, vaig parlar amb l'editorial a veure si això es podia fer directe. I em van dir que no.
No,
primer... o sigui, jo ja no volia ni rebre'ls aquests diners, jo volia que això es fes directe.
Sí, però bé, la finalitat serà la mateixa, no?
Però, bueno, com que van dir que no, doncs llavors jo faig això. Quan jo, a mi, si es venen llibres, doncs em pagaran les regalies que diuen ells, la part que em toca, perquè aquí hi ha una part que va per la il·lustradora...
De... La il·lustradora no n'hem parlat, per cert.
Sí, bé, la il·lustradora es diu Júlia Rogova, viu a València, i, de fet, jo amb ella he parlat, però...
I els dibuixos són molt bonics, eh? Estan molt ben fets.
Bueno, jo vaig poder triar entre 5 il·lustradores que hi havia, il·lustradors. No sé si hi havia algun il·lustrador. Jo crec que eren tot dones.
Sí.
I de fet, pues, clar, vaig triar amb ella. Hem estat molt en contacte perquè jo volia unes coses molt concretes del conte. Doncs havia de sortir el mic, perquè el mic és...
Clar, és la joguina que tenen tots els nanos.
Tots els nens d'aquí, no?
Tots
els nens d'aquí.
Sí.
I llavors, doncs, hi havia coses que jo li vaig anar dient, tampoc, no la vaig voler... Si jo creia que no era, que era una tonteria, doncs tampoc, perquè clar, també has de deixar...
O sigui, tu quan vas escriure el llibre, ja tenies escollida la il·lustradora? O va ser després?
No, jo el vaig escriure primer.
I després
vaig
trobar...
De fet, vaig intentar fer els dibuixos jo, però jo no sóc dibuixant, a mi em costa molt. I llavors, quan es va decidir publicar, de fet, vaig agafar aquesta editorial, quan li vaig enviar el conte, em van dir que sí que me'l publicaven, i una de les coses era que tenien els il·lustradors ells, i llavors jo podia triar l'il·lustrador que jo volgués.
I quin preu es pot dir? Quin preu va el llibre?
Sí, val 16,95.
16,95, molt bé. Això a través de com? Com es poden posar en contacte?
Això, a veure, si van a qualsevol llibreria i el demanen, la llibreria te'l porta. Si no, a mi des de l'editorial... Bueno, hi ha una web a l'editorial que es pot comprar directament a l'editorial o a la FNAC o a la Casa del Llibre o...
Aquí en tenim una de no fa pas massa, que es diu 100 vides.
Sí, ja me n'han parlat.
Te n'han parlat?
Sí.
Tenen moltes coses de contes. Ja ho preguntaré si allà també el tenen. I sàpiga la gent que també ho pot preguntar, eh?
A veure, allà, si algú el demana, segur que l'hi portaran.
Sí, segurament que sí. Molt bé, doncs jo des d'aquí l'únic que dic que la finalitat aquesta és molt positiva, no només perquè és un llibre bonic de regalar, perquè s'explica d'una manera molt, molt entenedora i amb certa doncs, il·lusió, no?, de jugar amb els dibuixos també.
I després jo també vull dir una cosa, que això és com una eina, vull dir, tu expliques aquesta història, però després... Tu adaptes la història, o sigui, això és una excusa per parlar del tema de la mort, també.
Yeah.
Llavors, a partir d'aquí, tu expliques, segons les teves creences, les teves conviccions, expliques el que tu creguis necessari.
Mm-hmm. La veritat que sí, està molt bé. I a més, les il·lustracions, com he dit, són molt boniques.
Sí.
Hi ha molt de color, hi ha molta alegria, el globo taronja també hi és,
sí.
Que és precisament la O del Pol, és el globo.
És que el Pol era molt, molt rialler.
Sí?
Era un nen molt alegre, sí.
Bé, doncs, no sé, m'agradaria que passéssim escoltar, què et sembla, poema o cançó, què fem ara?
El que vulguis.
Tu diràs, va, avui manes tu.
Vinga, què vols va, el que poema.
Fem? Poema? Doncs mira, en aquesta ocasió el poema es diu Enyorança. Sobtada tardor, arrencant una vida d'un encara jove i tendre branquilló. Els bocins d'amor que tot just hi florien, el vent se'ls endú, sense compassió. On ha anat la força d'aquella alegria? Cada gest que feies, cada un dels teus mots? Qui, si el mestre marxa, m'ensenya a somriure, com saber conviure amb el pes de l'enyor? Que paguin el sol, que ja no el necessito. Doncs el que em fa falta és la teva escalfor. El plor va cremant i obrint moltes ferides, i la pena és daga que es clava en el meu cor. Bé, doncs continuem. I hem escoltat tres temes ja, eh? Hem escoltat Les coses senzilles, Compta amb mi i Espurna. Però és que al final d'aquest programa hem de dir que tot anirà bé. Al final d'aquest programa hem de dir que tot anirà bé.
I tant que sí.
I, ojo, que això no és broma, eh? O el tanto, millor dit, que això no és broma. Jo segueixo molt el doctor Sant Segarra, d'internet. Un cirurgià molt d'intel·ligència, amb unes experiències molt, molt especials que ha tingut ell en el quiròfan.
Sí, l'he escoltat.
I ell sempre diu que ens hem de repetir, estic bé, tot anirà bé. No dir, em sento malament, això. No, o sigui, la negativitat l'hem de deixar fora. Costa molt, de fer, perquè jo sóc la primera, costa. Sí. Però si ens convencem de que tot anirà bé, al final tot anirà bé, com diu el doctor Prats.
Creus que és tan senzill que pots amb tot? Quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. I tu, pensant que tot està vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Però la sortida és tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petits. Tu no et rendeixis, que el més important és aprendre de les derrotes, que guanyar és seguir lluitant. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui,
si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps.
Això és el que deia, que com no regalem res, doncs la gent no truca. I mira que ens agradaria que ens truquéssiu i que donéssiu una mica l'opinió també del programa, del que estem debatent o parlant avui, d'aquest conte. Fins i tot si algú té nanos petits i li interessa el conte, també ens ho podria dir, no? I bé, els posarem en contacte amb la llibreria que convingui, no?
I si volen, el dia 30 d'abril faré la presentació a la biblioteca.
A on?
A la biblioteca del Molí.
Ah, la d'aquí?
Sí.
Ah, mira, això no m'ho havies dit.
Ai, perquè és que és molt recent.
Oh, és que això no ho sabia. Espera que m'ho apunto. Quin dia em dius?
El dia 30 d'abril.
A quina hora?
A les 6:30, crec que m'han dit, sí.
A les 18:30. 18:30, la Maria Giberga farà la presentació del conte a la Biblioteca El Molí de la nostra vila, de Molins de Rei. Tothom anar a veure-ho, eh? Tothom, perquè
a veure, podeu... si és veritat, no em deixeu sola.
No, i és que a més tindrà l'ocasió de poder comprar llibre en allà, no?
Sí, sí, sí.
Portaràs alguns exemplars, no?
Portaré llibre, sí.
Molt bé. Ostres, serà maco, eh? De veritat que sí. M'agradarà venir-te a escoltar.
Espero que sí.
Sí, però vaja, encara queden uns dies, eh? Ara, em podries dir, per exemple, si hi ha maneres, com en aquest cas del Quim, per fer entendre situacions difícils. Si hi ha maneres. Tu que ets pedagoga i que ets mestra, digue'ns, ni que sigui una manera. Quina podria ser?
Però és que maneres de què? De parlar?
De maneres de poder, doncs, conduir una mica la situació.
A veure, jo penso que els nens s'han de poder expressar. Llavors, els nens, depèn de l'edat, també. Però com s'expressen els petits, que són amb els que jo més he fet? Doncs amb un dibuix, és facilíssim, un dibuix. I un dibuix d'un nen et diu moltíssimes coses.
Bueno, això també ho fan els psicòlegs d'infància.
Sí.
Els hi fan fer per saber la...
Però saps per què, no? Perquè depèn dels colors que utilitzin.
Clar.
Depèn del traç, de la força del traç.
I
depèn
del dibuix,
del que
no?
Dibuixen.
Clar. Poden arribar
o
a entendre...
Del que dibuixen o del que no dibuixen. Perquè tu, un nen et pot dibuixar una família i no dibuixar algú de la família.
Ah, ja.
I això també té un significat.
Clar.
És a dir, el dibuix ens diu moltes coses. Però que et diu el dibuix, et diu la música o et diu...
És que jo crec que és més fàcil arribar precisament al coneixement d'un nano que amb una persona gran, eh? Jo crec que amb un nano és més fàcil per lo que dius tu, perquè et fan fer un dibuix i a través d'això, dels traços, del color, del que dibuixen, no?
Això quan no som capaços de parlar.
Nena, perquè... tenim dues trucades, tu.
Ah, sí?
Sí, he donat això de que els hagi renyat, ha anat molt bé, eh? Doncs donem entrada a la primera. Hola, bon vespre.
Hola, bona nit.
Hola, Maria Rosa.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Que s'acopla la ràdio?
Una miqueta, sí, una miqueta.
Espera, que el puxo, un moment.
Sí, sí, s'acopla una miqueta. Se sent com una ressonància. Sí, la Maria Rosa és una de les que no falla mai, eh? Per trucar, no falla mai. Estàs aquí, Maria Rosa? Ui, que la tens lluny, la ràdio. Mare de Déu, la tenies a la cuina, segurament, per quan fessis el sopar.
Felicitar aquesta noia,
sí.
Perquè m'ha recordat que jo aquesta carrera dels infants l'hagués volgut fer. Però, esclar, a veure, aleshores no hi havia les facilitats que hi ha ara per estudiar.
Clar.
Vaig estudiar comerç i prou. Però tota la vida la canalla m'han agradat molt i sempre anava amb canalla... Però, noi, en aquells anys els meus pares no van poder pagar-me el batxiller a Barcelona, perquè l'havíem de fer a Barcelona.
Clar, clar. I tot. Clar, eren uns altres temps, però, no?
Eren uns altres temps, home. Clar. Esclar, amb 82 anys, imagina't tu, quan jo era joveneta, però...
Sí, ha plogut una mica, eh?
M'ho deien que valia. Per... Mira, em feien fer substitucions quan faltava alguna mestra. Uh-huh. Llavors em feien anar a mi a les classes més petites i m'encantava la canalla.
Molt
sempre
bé.
M'han agradat.
Sí, això es feia, petitó... això es feia abans, eh?
I ara no sí. En tens cap de net petitó?
No.
Per poder-li regalar el llibre, no?
La més gran té 18 anys ja.
Ostres, massa gran, tu.
Sí, i l'altre té 20 i pic. Bueno, no. Però bueno, que jo he disfrutat molt de la canalla dels nens i anar a col·legi i involucrar-me amb l'escola fent coses i...
Molt bé.
I bueno,
molt bé.
Per això felicito aquesta noia perquè he pogut disfrutar dels nens.
Moltes gràcies.
El que
gràcies.
Passa que la història que he explicat també... És molt trista.
Sí,
és molt
sí.
Trista, la del nen.
Sí, sí, és així, sí. És trist.
Però, jo... bueno, el dia que inauguri, que hi vagi a veure si puc anar i que em trobi bé...
Doncs apunta't el dia 30 a les
18:30. Sí, sí, sí. Veurem com estaré.
Segurament que estaràs bé. Tu has de pensar això. Estic bé, estaré
sí,
bé.
Sí, sí, sí. No, aquesta noia viu a Pallejà. Jo havia viscut 3 anys a Pallejà. No. 4 anys.
4 anys.
Ah,
no molt bé. Quedar, sí, sí.
Però ella va néixer a Molins, eh?
Ella va néixer a Molins sí. I després va anar a Pallejar.
Sí,
jo
sí,
soc
sí,
de Molins sí. I bé, ara fa 20 i escaig d'anys. Ja
el teu pare que era pintors, potser.
Sí, el meu pare era el Joan Giberga, sí.
Veus?
Pintor.
Ah, veus?
És que em sona molt, jo dic això de Pallejar, perquè també vaig deixar bones amistats a Pallejar.
No, no, sí, d'una família d'artistes també, eh?
Sí, no, sí, el coneixia el seu pare, sí, sí.
Doncs
però
bé.
M'ha commogut és la història del nen.
Del nen, oi? Sí,
sí. Del nen, sí, sí.
Que el petitó que vagi dient on ets Pol, oi?
Del petitó, sí, sí, sí. Del Pol, sí.
Molt bé.
I el Quim, doncs, jo tinc un net que es diu Quim, però ja és gran.
Molt bé, molt bé.
I m'agrada molt sentir el conte, que sí, per poc que pugui aniré a la
presentació. Molt bé.
Moltes gràcies, em farà il·lusió veure-la.
Moltes felicitats, eh?
Doncs gràcies, Maria Rosa, per haver trucat, eh? Gràcies, com
va,
sempre.
No, ja saps que quan puc... Ja ho saps tu, sí. Alexandra.
Ho sé molt bé.
Quan puc ja truco.
Moltes gràcies per fer-ho.
Vinga,
gràcies.
Bona nit. Endavant, aquesta noia.
Bona nit.
Doncs ara deixem passar una altra trucada que tenim ja a punt. Hola, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Hola, amb bona qui parlem?
Pues jo som Milagros.
Hola, Milagros.
Sí.
Escolta, això és un miracle avui, eh?
És un miracle, sí. Saps què passa? Que està aquí la Teresa Parque.
Sí.
Que es cocina de que esta noia també de Giberga.
Ah, sí?
I entonces hem dit, vamos a trucar, que estemos aquí en el local.
Ah, molt bé.
A passar un ratet, unes quantes dones d'aquí dalt, del
molt
barri
bé.
Bonavista.
Molt bé.
I entonces, pues, pensàvem a trucar, perquè sempre los escoltem, eh?
Ai, doncs
però
moltes gràcies.
Però hoy no hemos decidido a llamar.
Ai, doncs moltes gràcies, perquè mira, jo a vegades
molt
em penso...
Molt maco el programa, molt maco, eh?
Doncs mira, jo a vegades em penso, Milagros, que no m'escolta ningú, perquè ningú em truca.
Sí. Però passa que vamos a escoltar i no agrada, però a vegades te poso allà. M'ha agradat molt, no?
Molt bé.
Però, bueno, així de trucar ha sigut avui.
Doncs t'ho agraeixo de tot cor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres que no feu passar un ratet molt bo.
Doncs moltes gràcies,
I
guapa.
I de part de la Teresa a la seva cosina.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Teresa Márquez Zaragoza se llama, aquesta senyora.
Ai, vale, moltes gràcies.
Molt bé.
Vale.
Milagros.
Bueno, bona nit.
Un petó a totes les que estigueu per aquí, eh? Gràcies.
Sí, una quantitat. La presidenta està malalta, l'Anna Graner
sí.
Està malalta.
Doncs
no
vinga, també li enviem salutacions des d'aquí, que es posi bona ben aviat.
Sí, tant.
Moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, eh?
Adéu,
vale,
bon vespre.
Nit. Bona
adéu,
nit.
Bona nit. Molt bé, mira que bé, ha donat efecte això, no? Continuo renyant, a veure si truca més gent. Vinga, va, el proper dia ja us portaré un regalet. Vinga, no sigui dit que no regalem res de tant en tant. Un CD o algun llibre, alguna cosa, ja portarem alguna cosa. Molt bé, no sé si ens volies llegir un trosset. del conte, un trosset, ni que sigui. Perquè com que és un conte, tampoc té molt...
És un conte, no sé... No, sé.
No, doncs pots fer un trosset d'una pàgina i d'una altra, eh?
No sé, per exemple, jo què sé...
A veure, un trosset que sigui bonic, tu que l'has fet. Vinga, aquest de què parla?
Mira, per exemple, aquí que és quan el Quim sí. busca el seu germà al cel i clar, no, li diuen als pares que està al cel, no?
Sí.
Llavors diu, estan al jardí, la mare està pues, amb els ulls perduts en el no-res perquè, pues, perquè està pensant en el Pol.
Clar.
I ell agafa, s'aixeca de la manta i camina cap al costat de la casa. Agafa un cubell, el posa cap per avall al costat de la capsa on el pare guarda les eines i s'hi enfila. De sobte, unes mans l'alcen en l'aire. «Què fas aquí enfilat, Quim?», li diu la mare, carregant-lo a coll. «Vaig a buscar el Pol». La mare li diu que no el poden veure perquè ara és transparent. Li explica que el seu germà l'estima molt i que sempre el durà en el cor. «Però jo vull jugar amb ell», protesta el Quim fent morros. Perquè, clar, el Quim no ho entén, això, per molt que ho digui, que digui la mare, no?
Home, esclar, amb tres anyets, doncs imagina. Tenim una nova trucada, Maria.
Ah, sí?
Sí, la deixem passar. Hola, bon vespre.
Bon vespre. Hola, Maria, sóc la Roser.
Oi, hola.
Hola, Roser. Jo sóc l'Alexandra.
Molt bé.
I després hi ha la Paquita, hi ha la Montse, aquí som unes quantes, eh? Totes dones,
molt bé,
tu.
Molt bé.
Totes dones.
Encantada de sentir-vos. Bueno, doncs jo us truco perquè és una amiga meva i...
Molt bé.
Costat i animar-la perquè és estupendo. I aquest conte és maquíssim. Jo
sí,
que l'he regalat als meus nets i amb uns amics i tenim un vídeo d'un nen de 3 anys parlant d'aquest conte que és maquíssim.
Ah, molt
Maria,
bé.
Què? Com anem?
Molt bé, Roser, eh?
Bueno, alegro molt, estàs fent molt bé, eh?
Sí, moltes sí, sí. gràcies.
Escolta'm,
moltes gràcies per escoltar-nos.
Escolta'm, Roser, encara que un altre dia no vingui la Maria, també ens pots trucar, eh?
Ja us aniré escoltant, tant us escoltaré.
Vinga, a veure si és així. Molt bé.
Moltes felicitats pel programa, de veritat, eh?
Gràcies, guapa. Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies, Roser.
Bona nit.
Adéu, adéu, bona nit. Molt bé, no sé, jo ara volia fer l'últim poema perquè penso... que potser també s'hi escau. És que és complicat, buscar poemes d'aquesta temàtica, no et pensis. És una mica difícil, perquè què has de dir? Parlar de la mort no pots, perquè el farem...
Però és que no cal parlar sempre de la mort, és que s'ha de parlar de la vida.
Mira, abans de fer el poema, faré dues notícies, sí? Per exemple, direm que el dimecres 19, és a dir, demà, a les 19:30, a la planta baixa del Molí, que és la biblioteca, Maribel Gené, acompanyada de Xavi Abrego, i dins de la desena setmana de poesia a les cases en homenatge al Francesc Garriga i Barata, oferirà un recital. Ella és cantautora i poetessa, nascuda a Lleida el 2 de novembre del 86. Recordeu que serà aquí, a la nostra vila de Molins de Rei, a les 19:30 de demà dimecres, als baixos de la Biblioteca El Molí. Un comunicat que ens ha fet arribar Antoni Moreno. Després dir també, per altra part, tenim, més ben dit, més poesia. A la Biblioteca Miquel Martí Pol, a Sant Joan d'Espí. El dijous, dia 20, a les 19:30, la temàtica Poemes de dones.
De dones, sí, com que és a...
Això ens has fet arribar a tu, Maria?
Sí.
I on recitaran Aurora Tresserres, Maria Giberga, aquí present, Josefina Gómez i Àngels Martos. Amb acompanyament musical i un audiovisual, em sembla que fareu, també?
No.
O un vídeo?
Ah, pot ser.
Oi? I la direcció d'Enric Molina. És així?
Sí, l'Enric Molina és el que ho munta.
Doncs això serà també cada tercer dijous que aneu fent diferents
sí,
coses,
fent...
Molt bé, tenim una trucada i un minut. Endavant, doncs, bon vespre. Hola?
Hola,
tenim
bon vespre.
Tenim poc temps. Qui ets? Amb qui parlem?
Sí, mira, sóc l'Àngel, sóc una amiga de la Maria.
Ah, molt bé.
Ah.
Hola. Hola, guapa.
Hola.
Ai, quina il·lusió.
Doncs escolta...
Bueno, jo també m'estic emocionant.
Doncs ens has trucat molt justet perquè ja estem acabant el programa, eh?
És igual. Només volia saludar la Maria, que és una gran persona, que l'estimo moltíssim. I, bueno, i que ho has fet de conya.
Calla, que em faràs plorar.
Sí. Molt bé, Bonica. Doncs moltíssimes gràcies, ens hem d'acomiadar.
T'estimo.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. Bé, amics, molt bona nit. Gràcies a la Paquita, a la Montse i sobretot a tu, Maria.
Moltes gràcies
molts
a vosaltres.
I que puguis recopilar molts diners per aquesta fundació.
Ojalà, ojalà.
Amics, ens acomiadem. Gràcies, Eli. I jo també us envio un petó a tots i una gran abraçada, encara que sigui així, a distància.
Moltes gràcies a tots.
Ràdio Nostra, Ràdio Molins de Rei.
Aquest programa s'emet en segona audició.